Al Cafè de la Ràdio hi trobareu un esmorzar complet d'informació cada dia des de les 9 fins a 11:45.
Però què és el que explica aquest increment del preu de la factura del gas i de la llum? Ho analitzem en els pròxims minuts conversant amb el Francesc Trillas, que és professor d'Economia Aplicada de la Universitat Autònoma de Barcelona. Molt bon dia, gràcies per acompanyar-nos.
Bon dia.
Anem a aquesta qüestió. Què és el que fa que es decideixi el preu del gas i de la llum? Com funciona exactament?
El preu del gas i de la llum es fixa en un sistema complex que depèn en part de les subhastes majoristes que fixen el preu que paguem per les diferents formes de generar electricitat, per exemple. Aquest és un component del preu de l'electricitat que és el que ara està causant polèmica. El preu de l'electricitat té altres components, com és el que paguem per la distribució i el transport de l'electricitat i una sèrie d'impostos que es paguen per l'electricitat. Tots aquests components tenen coses millorables i el que està passant en aquests dies doncs és una part del problema. És una part del problema que ha coincidit que s'han donat el que s'anomena la tempesta perfecta, no? Han pujat els preus del gas, ha augmentat molt la demanda, i això ha originat que en el mercat majorista, en la generació d'electricitat, es produeix un pic important del preu, que només en part, es reflectirà en la factura final. De totes maneres, el preu de l'electricitat a Espanya i a Catalunya és excessiu per raons que van més enllà d'aquesta tempesta perfecta. I també en períodes normals hauríem d'estar pagant menys per l'electricitat. Això el govern espanyol ho sap i té en l'agenda, està pactat en el pacte del govern de coalició, introduir una sèrie de reformes que abarateixin el preu de l'electricitat.
Per tant, aquest increment del preu de la llum, li dic perquè trobo que he llegit com molta informació i no acabàvem de trobar una mica de treure'n l'entrellat. És a dir, hi ha una part que funciona, perquè ens entenguem, com una subhasta.
Exactament, la part majorista funciona com una subhasta,
sí?
que és una subhasta no només diària, sinó horària.
La pitjor hora per posar la rentadora, per dir alguna cosa, no?
Sí, però en realitat vostè no acabarà pagant diferent per cada hora, sinó que aquest mercat majorista que va canviant per hores es reflecteix en una mena de promig en la factura mensual de l'electricitat. És a dir, que vostè no és que pagui més per una hora. Això, la que pagarà més per l'hora és l'empresa distribuïdora o comercialitzadora de l'electricitat que haurà comprat aquesta electricitat al mercat majorista. Però vostè no és que pagui més per una hora, vostè pagarà més cada mes, però el gener es pagarà una miqueta més, però no és que vostè pagarà ni anirà pujant ni baixant per cada hora, sinó que això s'acabarà reflectint
a la mitjana promig, final, no?
Exactament, en un promig en la factura mensual final.
Uh-huh. Per tant, hi ha aquesta part d'aquestes subhastes, i en aquestes subhastes quina incidència hi té el fet que faci més fred? I té algun pes concret o no?
Perquè té un doble pes, per raons de demanda i d'oferta. En primer lloc, la gent consumeix més electricitat quan fa més fred, Fem servir més calefaccions, estufes elèctriques, necessitem més llum, màquines generadores, etcètera, no? És a dir, hi ha un augment de la demanda de l'electricitat, però la gent necessita consumir més electricitat quan fa més fred. I, per altra banda, hi ha problemes d'oferta, perquè la forma de generar electricitat més barata en aquests moments és les energies renovables. I aquestes energies renovables, especialment doncs, la solar i l'eòlica, quan hi ha tempestes, quan està nevant, quan està plovent, quan fa molt de fred, i quan hi ha poc vent o molt de vent, l'energia eòlica i la solar té més dificultats per funcionar. Per tant, en aquests moments, l'energia més barata està funcionant menys per raons meteorològiques i coincideix amb que hi ha més demanda d'electricitat. I això acaba generant un augment del preu majorista de l'electricitat.
Uh-huh. Per tant, el camí cap a les renovables ens portaria a una reducció del preu, però també un problema quan passessin determinades situacions climatològiques.
Sí, tot això es pot anar solucionant. És a dir, com deia el representant de l'Associació de Veïns, com més gent hi hagi produint energia renovable, millor. O sigui, per exemple, jo ara estic veient la finestra, que Barcelona fa un sol estupendo en aquests moments, doncs si hi hagués més gent que estigués generant electricitat solar, doncs el problema seria menor. Per tant, es pot aprofitar encara molt més el potencial d'energies renovables a Catalunya i a Espanya, aprofitant molt més les moltíssimes hores de sol que tenim i les hores de vent que hi ha en moltes regions en alguns moments. És a dir, l'energia renovable en aquests moments no ho permet solucionar tot, però hi ha molt de camí a recórrer. Jo crec que el govern espanyol, el govern de coalició, està treballant en aquesta direcció, el que passa que venim doncs, d'una herència, no? d'una utilització relativament baixa d'aquestes energies.
Les condicions climatològiques, n'hem parlat, els impostos. Què es pot fer amb la part dels impostos i quins impostos es paguen exactament i quin percentatge de la factura que paguem cada mes correspon a aquests impostos?
No tinc les xifres aquí, però és un percentatge relativament elevat. I es pot treballar amb la rebaixa de l'IVA de l'electricitat, es pot treballar amb la rebaixa d'altres impostos. Una cosa que hi ha un cert consens entre les experts que s'hauria de reduir és la retribució de les empreses que generen electricitat amb nuclear i energia hidroelèctrica. Aquestes empreses produeixen electricitat a través d'unes inversions que es van amortitzar fa molt de temps i que cobren pel preu de l'energia més cara, que és l'energia de gas. Es genera un sobrebenefici per aquestes empreses, que és una forma d'impost també. O sigui, hi ha un cert consens que això no està massa justificat i per tant segurament al llarg dels propers mesos i anys la via per la qual hi ha més possibilitat i és més raonable baixar la factura de l'electricitat és deixar de remunerar com es remunera actualment a les empreses que generen electricitat per la via nuclear i hidroelèctrica. Aquí hi ha molt de marge i crec que hi ha un gran consens per part dels experts. Avui hi ha un article mateix que recomano de la professora Natàlia Fabra al País explicant això.
Per tant, no tant fixar-nos en la part impositiva, que segurament també es pot treballar, sinó en aquests drets adquirits, per dir-ho d'alguna manera, que no s'han canviat, no?
Exacte. Es pot rebaixar algun impost, però jo sóc bastant reaci a apuntar-me a rebaixes d'impostos perquè ja està, no sé, la pressió fiscal a Espanya és més baixa que la de la mitjana europea, per tant, en principi no m'apunto fàcilment a les rebaixes d'impostos, Tot i que en el cas elèctric és possible, especialment per les famílies més vulnerables. Però sí que hi ha un gran marge en baixar la retribució de les empreses que produeixen electricitat amb energia nuclear i hidroelèctrica.
Aquest camí, doncs, per apuntar-lo. Ara parlava vostè també d'Europa, no?, del percentatge d'impostos que es paga aquí i que es paga a Europa. El sistema elèctric, el preu, la manera com paguem la llum i com paguem algun subministrament, s'assembla d'alguna cosa, tal com ho fem a Espanya, de com es fa a Europa?
Sí, és semblant. Semblant. És a dir, el que és semblant és que Europa marca un sistema general de funcionament del sistema elèctric que depèn d'uns segments que són competitius, que són el de generació d'electricitat i el de comercialització d'electricitat. Això és competitiu, per tant, pot haver-hi moltes empreses privades, públiques, cooperatives, i després marca uns segments monopolístics, que són el transport d'electricitat amb alta tensió, el que Espanya fa, red elèctrica, i la distribució de l'electricitat amb baixa tensió, que són, diguéssim, les carreteres comarcals i locals de l'electricitat, que és, doncs, la distribució de l'electricitat, les xarxes elèctriques de les nostres ciutats i pobles. Aquest esquema és un esquema que és d'una directiva europea que diu segments que han de ser competitius, segments que han de ser monopolístics. Dintre d'això, cada estat pot afegir la seva regulació. I el que diu avui, per exemple, la professora Fabra al País és que Europa no posaria cap objecció a que es retribuís menys aquesta remuneració que deia de les empreses que produeixen electricitat a través d'energia nuclear i hidroelèctrica.
La diferència de preus, llavors, perquè sempre s'ha sentit a dir, no?, que l'electricitat, parlo molt de l'electricitat, després parlarem del gas, però que l'electricitat a Espanya és especialment cara, això es deu a precisament que als altres països no es paga aquesta part com de drets adquirits a aquestes empreses?
Exacte. Els altres països, primer, tenen menys drets adquirits, és a dir, tenen menys producció hidràulica i nuclear, alguns, i es remunera menys, o remunera només pel seu cost, no remunera... És a dir, a Espanya tenim un sistema pel qual tota l'electricitat remunera el preu més alt de cada moment. És a dir, l'electricitat primer entra a la que és més barata, que és la renovable, i després va entrar a la que és cada vegada més cara quan es necessita. I quan hi ha molta demanda, l'última que entra és la de gas, que és la més cara. I aleshores totes remuneren d'acord amb el preu d'aquesta més cara. I això és el que està passant en aquest moment. Però el que s'ha d'evitar, cosa que s'evita en molts països d'Europa, és aquest sobrepreu que es paga a formes de generar electricitat que no necessiten aquest sobrepreu perquè ja cobririn el seu cost a un preu molt més baix. Això és el que s'ha de solucionar i crec que el govern no té l'agenda, el que passa que és complexa i suposo que haurà de trobar un moment per fer-ho.
De fet, la ministra Montero sortia ahir dient que l'increment d'aquesta factura de la llum és conjuntural i puntual i que no tindrà continuïtat. I estaré d'acord, per tant.
Això és veritat. És un augment conjuntural, el que passa que hi ha un component estructural que és aquest sobrecost. Aquest sobrepreu que es paga a la hidroelèctrica nuclear, això és permanent i dura des de fa dècades. I això es pot solucionar i està en l'acord del govern de coalició entre el PSOE i Podemos i per tant has d'esperar que se solucioni al llarg de la legislatura.
De fet, Montero també explicava que la situació que es vivia amb aquest increment de preu a Espanya també s'estava produint arreu d'Europa.
Això és veritat. Això és veritat. El preu del mercat majorista elèctric s'està produint a tota Europa. El que passa que hi ha aspectes aspectes específics del cas espanyol que es poden solucionar i esperem que es facin els propers mesos i anys.
Uh-huh. Pendents, doncs, de veure com es resol. Què passa amb el gas? El funcionament és similar?
El funcionament és similar, sí, sí. També les directives europees marquen que hi ha uns segments competitius i uns segments monopolístics, i els segments competitius, doncs, són la generació i la comercialització, i el segment monopolístic és el transport i la distribució. És un funcionament molt semblant, i per tant també depèn, doncs, d'aspectes conjunturals i d'aspectes més estructurals.
En aquest cas també hi ha aspectes estructurals que cada dia canviar, en el cas del gas?
És més discutible perquè en el cas del gas no passa com a l'electricitat, que intervenen tecnologies tan diferents, no? I per tant aquí hi ha potser menys marge de millora, eh? Es poden tocar algunes coses, però crec que el mercat del gas està relativament regulat.
Per tant, aquí no hi hauria tant marge de maniobra per part del govern.
Bueno, hi hauria marge de maniobra en quant a diversificar les fonts de consum, és a dir, assegurar-se el subministrament, hi ha marge per estar alerta i per assegurar que quan hi ha problemes d'oferta, perquè el cas està molt subjecte a problemes d'oferta, ara sembla que hi ha problemes d'oferta a Algèria, no?, que és el nostre principal subministrador, hi ha problemes a nivell internacional, és a dir, són mercats internacionals on jo crec que Europa té molt a dir, Espanya està alerta i participa en aquests debats per assegurar en tot moment el subministrament al preu més assequible possible.
A la Federació d'Associacions de Veïns, el Manuel Navas, el seu president, apuntava que una de les solucions seria convertir aquests serveis en públics. I estaria d'acord?
Estic d'acord en part. És a dir, en aquest moment hi ha una empresa pública, que és Red Elèctrica. És a dir, que té més sentit que hi hagi una empresa pública en el transport d'electricitat amb alta tensió, perquè és un monopoli i té tot el sentit que sigui una empresa pública, com també és a França i en altres països. Red Elèctrica Espanyola és una empresa on el principal accionista és el govern espanyol i la presidència de l'empresa la decideix el govern espanyol. És a dir, on hi ha de ser, ja hi ha una empresa pública. Es poden fer empreses públiques, com deia, o cooperatives, no?, de comercialització, però són sectors competitius, és a dir, mai no poden ser monopolístics, no pot una empresa pública controlar tot aquest sector perquè són competitius i està bé que ho siguin, i Europa ens ho demana. Per tant, es poden crear empreses públiques, però no és la panacea, perquè on podem tenir una empresa pública on hi ha més sentit que hi sigui, ja hi és, que és Red Elèctrica, i això no ens ha solucionat tots els problemes. Els problemes fonamentals són de regulació del mercat de generació i d'aquest sobrepreu de les energies nuclears i hidroelèctriques. I per tant, qui vulgui entrar, és a dir, qui amb tots els problemes que tenim vulgui crear una empresa pública d'electricitat, una altra, diguéssim, doncs ho pot fer. La Unió Europea no posa problemes amb que l'empresa sigui pública o privada. El que sí que diu és que hi ha segments que han de ser competitius i segments monopolístics. Té més sentit que l'empresa pública estigui en el segment més monopolístic, que és el de transport d'electricitat, però és que ja el tenim, que és Red Elèctrica. I no ens soluciona tots els problemes. Per tant, jo crec que s'ha d'anar una mica més enllà d'aquestes dicotomies, no? Per qui cregui que amb una empresa pública poden millorar les coses, bueno, doncs els ajuntaments i les autoritats poden crear empreses públiques. Crec que més que crear empreses públiques, el que han de fer cada poder públic és complir les seves competències. Per exemple, la Generalitat de Catalunya té competències d'inspecció i manteniment de la xarxa elèctrica, que en aquest moment està exercint amb molta passivitat. Es podria fer molt més, perquè el govern de la Generalitat tingués un rol molt més actiu, com li reconeix l'Estatut d'Autonomia i una llei que es va aprovar l'any 2008, em sembla que va ser, que reconeix aquesta capacitat de la Generalitat d'intervenir per evitar els talls d'electricitat que s'estan produint aquests dies en alguns punts de la geografia, com per exemple a Sabadell, si no m'equivoco.
Uh-huh. L'altre sistema, i l'hem anat parlant i l'hem anat debatent al llarg de l'entrevista, és el poder que hi puguin tenir les empreses cooperatives, no? Aquest sistema de cooperatives.
Exacte.
Que està naixent al voltant d'aquesta qüestió. Aquest sí que és un bon camí?
Em sembla un camí fantàstic, em sembla un molt, molt bon camí. La petita producció, la producció cooperativa, la comercialització cooperativa, em sembla un camí excel·lent, igual que ho és en molts altres camps. Em sembla excel·lent. Tindria un doble rol, no? Per una part augmentaria la competència en els segments competitius i per altra introduiria criteris, doncs, socials, no estrictament comercials, no? Tindria objectius més generals que no serien els de purament guanyar diners.
I a més, en certa manera, aquesta competència creu que podria pressionar en certa manera el mercat, com perquè acabés derivant en un abaratiment dels preus, o no aniria en aquesta línia?
Doncs sí, per exemple, la comercialització, hi ha un marge de benefici al voltant del 17%, que està totalment injustificat, i si hi hagués més competència, doncs aquest marge de benefici es reduiria, per tant, baixarien els preus. O sigui que hi ha un gran marge d'actuació per l'aparició de cooperatives de comercialització d'electricitat i també per l'aportació de producció d'electricitat a través d'energies renovables, per exemple, plaques solars. Això durant molts anys els governs del PP ho havien frenat, estava prohibit aportar energia solar a partir de petits productors en el sistema elèctric, i ara això es pot fer, per tant hi ha molt de marge perquè petits productors, cooperatives, tot tipus d'empreses afegeixin competència tant en la producció com en la comercialització de l'electricitat.
Clar, i de fet, si aquest marge de benefici del 17% vol dir que les companyies elèctriques tampoc és que no estiguin generant beneficis, no?, en la situació actual.
Les companyies elèctriques generen beneficis probablement excessius. Hi ha marge perquè a través del procés competitiu i d'una bona regulació aquests marges es redueixin i, en tot cas, per una part baixin els preus i, per altra part, els ingressos que tenen les companyies elèctriques els facin servir per millorar les connexions, per assegurar el subministrament i perquè no es produeixin retallades i talls d'electricitat, no?, com s'estan produint en moltes poblacions catalanes els darrers dies.
Entre d'altres, doncs, a Sabadell, en diferents punts de la ciutat. Sobre aquesta qüestió, i per acabar, el ciutadà hi pot fer alguna cosa? Perquè moltes vegades es parla de l'estalvi propi que pot tenir el ciutadà gastant menys energia, però crec que hi ha un marge relativament petit, no?
Sí, no, hi ha marge, és a dir, evidentment, diferents persones tenen diferents marges, no? Hi ha persones que tenen més marge que d'altres, però sí que hi ha marge, hem de fer un ús més... Això és una mica absurd dir-ho aquests dies, no? Tots necessitem tenir la calefacció tot el dia posada, més o menys ens recomanen que ens estiguem a casa si podem fer la nostra feina des de casa i, per tant, fer un gran consum domèstic d'electricitat i de calefacció, no? Aleshores, sembla una mica forçat, no?, dir-ho aquests dies, però en general, al llarg de l'any, sí que podem fer més per fer un consum més raonable d'electricitat, no? I vaja, jo crec que això està amplement reconegut. Però vaja, no és aquest el principal problema en aquests moments.
Doncs gràcies, Francesc Trilles, professor d'Economia Aplicada de la Universitat Autònoma de Barcelona, per haver-nos explicat avui el Cafè de la Ràdio.
Gràcies a vosaltres.
Que vagi bé, que tingui un molt bon dia.
Igualment.